Enric Domingo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Enric Domingo, ja sabeu que ve tots els dissabtes al nostre programa amb el propòsit de portar-nos la seva reflexió, una reflexió personal sobre un o altre tema de la indústria turística. Suposo, Enric, que aquesta setmana, malauradament, el tema haurà de ser doncs el que ha provocat, que no para de provocar comentaris, l'accident de l'avió de Germanwings.
Efectivament, afortunadament, a mesura que van passant els dies van aclarir més les causes de l'accident.
Que no sé si li hem de denominar un accident.
Sí, està clar, un accident, o també li podríeu dir homicidi múltiple. Perquè al final del que es tracta, si és veritat el que ens estan explicant, si es confirma tot el que ens expliquen, l'estat sembla un acte voluntari d'una persona, amb les circumstàncies que siguin, que ha estavellat l'avió, per tant, podem qualificar d'entrada d'homicidi, podrà ser voluntari, però d'homicidi múltiple. Però sí que és veritat que en els primers moments, quan es parla d'un suposat accident als arts francesos, de seguida surt aquesta musiqueta de les low cost, no? Clar, és una low cost.
Que és una musiqueta que ve de lluny.
És una musiqueta bastant inventada per les grans companyies, que a vegades tots repetim d'una manera molt inconscient, i a vegades quan repetim segons quins rumors o segons quines coses no sabem mai a quins interessos estem ajudant. I a vegades, repetint segons quins rumors,
gairebé es converteixen en veritats, no?
Sí, servim interessos que són exactament els contraris dels nostres. Però a nosaltres ens agrada moltes vegades parlar del que no sabem. I en fi, opinem molt ràpidament. Llavors, a mi m'agradaria, ho hem parlat diverses vegades, però a mi m'agradaria aclarir una mica què vol dir low cost. Low cost no vol dir que sigui una companyia barata. No hem de confondre low cost amb barata. Una companyia pot ser low cost i pot ser caríssima. Low cost és una manera de gestionar unes companyies aèries molt determinades, i aquest tipus de gestió, que és molt competitiu respecte a aquelles grans companyies que abans eren companyies nacionals, companyies de bandera, que eren com un ministeri a males i que tenien molt poca capacitat de reacció davant dels canvis del mercat aeri o de les necessitats dels passatgers, van aparèixer aquestes companyies, i és un mètode de gestió. És un mètode de gestió que, a més, és molt fàcil. Com? Aquest mètode de gestió funciona i té costos més barats a l'hora de posar-lo en servei, és per aquesta conseqüència que poden donar preus barats als passatgers.
Clar, el que passa és que aquesta coincidència, possiblement, tant en el nom com en la qüestió del preu, doncs és el que ha provocat aquesta desorientació.
Sí, és aquesta desorientació. Algunes companyies que han nascut amb aquesta idea i amb aquest model de gestió, com és Vueling, en el seu moment van voler ser aquestes companyies de nova generació per una mica allunyar-se'n del nom low cost, que realment hi ha una sola companyia que és qui l'ha embrutat molt. No la mencionarem, però ha tingut una publicitat molt agressiva, ha donat unes condicions a vegades molt estrictes als passatgers, ha hostilitzat molt l'opinió pública i els passatgers, i llavors ha acabat creant-se un mal nom del qual se'n paradeix i que a més ara intenta netejar de diferents maneres. Però una low cost clàssica, és a dir, el secret d'una low cost, jo crec que s'entén molt ràpidament. D'entrada, una low cost no fa vols intercontinentals. Ara comencen a haver-hi, però en el model clàssic no fa vols intercontinentals, sinó que fan el que en diem vols regionals, que serien vols al voltant d'un continent. En aquest cas, podríem parlar d'Europa. Per tant, una companyia low cost és una companyia que apunta destinacions dins del continent europeu, i això són uns vols que no excedeixen les 3 hores. Què és el que els permet tenir aquests vols d'un radi curt, d'una distància curta? Permet fer diversos viatges al mateix dia amb la mateixa tripulació, amb la qual cosa estem rendibilitzant l'avió i els costos de personal, per tant, la tripulació. I a més, la tripulació acaba dormint
a la base,
és a dir, no ha de dormir en hotels fora, o com passa amb vols intercontinentals, no has de tenir en el punt de destinació una tripulació fresca que agafi l'altre, perquè altres s'han de fer els seus descansos. Aquest és un element, però no és únic. Hi ha d'altres. Per exemple, una companyia low cost, seguint l'esquema clàssic, té avions molt nous. com a molt 5-6 anys. Per què? Perquè un avió nou té un manteniment molt més baix, és molt més eficient l'avió a l'hora de transportar, i per tant els costos de combustible són menors perquè és més eficient, etcètera, etcètera. Aquest és un altre component.
Que en aquest cas de Germanwings aquest no es donava, perquè l'avió sí que era, tenia una certa edat, però el que passava sí. És que, clar, era un avió que sí. Havien venut des de Lufthansa, que era la casa mare, podríem
és
dir.
És que Germanwings, ben bé, no és una low cost, sinó són les pseudo low cost que un bon nombre de companyies grans van treure per intentar aturar la competència que els estaven fent les low cost. Una altra cosa que fa una low cost és, per exemple, només tenir un tipus de tripulació, com només té un tipus d'avió. Tenir un únic tipus d'avió significa que només has de tenir un tipus de mecànics especialitzats en aquells tipus d'avions, però també només has de tenir un tipus de tripulacions ensinistrades per portar aquell tipus d'avió. Un pilot comercial no canvia de tipus d'avió d'avui per demà, sinó que segueixen els cursos i les seves adaptacions. Si tu tens tota una flota amb el mateix avió, que tens només un equip de manteniment especialitzats en aquest tipus d'avió i tens una tripulació que la pots anar canviant d'avió o de ruta en el moment de les teves del que interessa a cada moment, això són estalvis. Gràcies, diguem-ne, a aquests estalvis, a l'estalviar aquests costos, és que una companyia d'aquestes característiques pot oferir-li això. Què és el que no estalvia una companyia aèria d'aquestes característiques? És en la seguretat. El fet de tenir un avió recent, el fet de tenir uns equips super especialitzats en el manteniment d'un tipus d'avió, fa que augmentin una mica els ratios aquests de seguretat. I en aquest sentit també s'ha de dir que Europa és molt estricta i ningú intenta saltar-se mai els estàndards de seguretat. Tot el contrari. La primera sorpresa que ha tingut Lufthansa, l'impacte que ha tingut, no havien tingut mai un accident, han quedat realment xocats. I està clar que no ha estat un accident, han quedat xocats perquè és una cosa que en el seu conjunt la indústria aèria, si més no Europa, que és la que tenim més a prop i coneixem més, és molt exhaustiva amb el tema de seguretat.
Per tant, diríem que per una banda les low cost el que fan és rendibilitzar el seu material i el seu personal i per això poden oferir uns preus diferents, però que en qualsevol cas amb el que no escatimen ni una miqueta és amb el tema de la seguretat, perquè ningú vol tenir un accident aèri, partint d'aquesta base. No hi ha cap companyia aèria que se la vulgui jugar, i per tant la seguretat és una prioritat absoluta. Que poden passar coses, sí, està clar, però ningú se la juga en aquest sentit, no?
En absolut, no és pas aquesta l'intenció.
Bé, ha quedat molt ben explicadet que és una companyia low cost i ha quedat molt ben explicadet que també hi ha altres interessos, perquè aquesta setmana també sabíem que algunes associacions de pilots el que feien era atacar a les companyies low cost dient doncs, que anaven al límit i que els treballadors doncs, treballaven moltes hores i amb un excés i... però que en qualsevol cas tu no estaries d'acord.
No. Jo puc estar d'acord. És a dir, puc estar d'acord que ja tenen conflictes laborals i que el règim laboral que tenen els locals no és el mateix que tenien històricament les grans companyies. Recordem que Iberia va tenir una vaga de pilots importantíssima i un conflicte molt gran pels costos que significaven els pilots en els comptes de la companyia. Jo aquí no m'hi puc posar ni a favor ni en contra. És veritat que en algun moment les companyies de low cost no van amb el dipòsit ple, sinó que porten el que necessiten per anar a destinació. Això fa que l'avió pesi menys i, per tant, alhora consumeixi menys combustible. Diguem-ne, són petits trucs, però de veritat que no van amb el combustible comptat. Vull dir que hi ha marge...
Ja ens imaginem que hi ha marge per aterrar o per donar la volta en un altre aeroport si fa falta.
Però sí que és veritat que la irrupció de les companyies low cost ha significat en el seu conjunt en els pilots aeris una competència a la baixa respecte a les seves condicions laborals. Això és innegable.
Molt bé, doncs aquí queda feta la reflexió de l'Enric Domingo, que com totes les setmanes ens ha acompanyat al Tiramilles per parlar-nos d'alguna altra qüestió que tingui a veure amb la indústria turística. Aquesta setmana, inevitablement, l'actualitat ha marcat la seva reflexió, doncs perquè era absolutament obligat i potser ara també és el moment d'acompanyar totes aquelles persones que han perdut algun familiar en aquest desgraciat vol Barcelona-Düsseldorf. Enric, la setmana que ve més.
Sí, moltes gràcies.
Adéu.